Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Deixeu-me saludar a aquesta hora Jordi Collet, que és professor de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, de Catalunya. Professor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixem el fil del que estàvem comentant ara, no? De les últimes hores, si ha sortit la Fiscalia dient que perseguirà l'absentisme escolar especialment, és perquè deu denotar que hi ha una sèrie de persones més alta de l'habitual que estan disposades a fer que els seus fills no vagin a escola. Des del seu punt de vista, és una opció raonable, vàlida, ja no parlo des d'un punt de vista sanitari, que és obvi que sanitàriament el millor és que tothom estigués a casa, diguem-ne, si fos un epidemiòleg, sinó des del punt de vista educatiu.
Aquesta és una molt bona pregunta. És interessant aquest fenomen del homeschooling perquè, de fet, quan neix als 70s, en el context d'això que en diem les teories de la desescolarització, més aviat eren persones com Ivan Illich, com John Holt, que sempre se'l posa com a pare d'aquesta proposta, persones molt clarament, una mica a la línia del que ara deia la Milagros, no? Més aviat persones molt preocupades per allò col·lectiu, per allò públic, molt preocupades, diguéssim, des de l'esquerra per tots aquests elements, no? I en canvi és curiós com 40 anys després, el pràcticament milió d'infants que als Estats Units, per exemple, fan homeschooling, moltes vegades estan vinculats exactament al contrari, no? Aquest individualisme a vegades que podem com qualificar de, fins i tot d'egoista, no? Per tant, en aquest sentit, jo tinc dubtes de Catalunya és un fenomen relativament petit. Les dades que jo tinc dels últims temps podríem estar parlant de 400 o 500 infants fent homeschooling, diguéssim, en el sentit de regulat, d'acord amb alguna escola, amb algun inspector, etc. No? Aleshores, en aquest sentit, no estic molt segur que aquesta sigui una molt bona opció i, a més, s'acostuma sempre a ser una opció de classe, no? Perquè per fer homeschooling necessites molts recursos culturals, educatius, per poder-lo fer, diguem.
O sigui, ahir el conseller va fer una reflexió que després, repreguntat, no va acabar de quedar del tot clara, però va parlar, en un moment determinat, va parlar de famílies gitanes. No ho dic jo, ho va dir ell, quan parlàvem d'absentisme escolar, quan parlàvem de la Fiscalia, no? I no sé si des del seu punt de vista hi ha una diferència, ara com parlava de... no sóc jo, que estic relacionant famílies gitanes amb classe, etcètera, però hi ha una diferència entre persones o famílies que tinguin la capacitat econòmica perquè aquest absentisme en realitat es reconverteixi en una educació a casa, i d'altres que des d'un punt de vista sociològic, econòmic, sigui impossible, impracticable que ho facin però mantinguin les criatures a casa?
Jo crec que és una molt bona pregunta aquesta. Què és el que diferencia l'absentisme del homeschooling?
Clar.
Segurament la diferència està en que el homeschooling són persones que tenen la capacitat de negociar i, per tant, expliciten que no portaran els fills a casa i, per tant, aconsegueixen algun tipus d'acord amb alguna escola per tal de que, normalment, o en alguns casos es fa així, als finals de cada cicle, per tant, de cicle inicial segon, de cicle mitjà quart, de cicle superior sisè, segon i quart d'ESO, fan algun tipus d'examen per tal de fer algun tipus de seguiment d'aquesta escolaritat. Per tant, diguem que el homeschooling acostumem a parlar-ne com quelcom alegal, per tant, que està al marge, diguéssim, no? Però no és il·legal d'alguna manera, perquè d'alguna manera aquests nens i nenes, nois i noies, segueixen i normalment bastant relacionat amb el currículum, perquè una altra vegada les famílies que acostumen a fer homeschooling són persones amb alts capitals educatius, perquè també a secundària deu ser difícil, diguéssim, no? Poder donar totes les matèries si no tens uns certs estudis de base. Normalment l'absentisme està més relacionat amb famílies, amb infants i adolescents i joves que deixen d'anar a l'escola, diguem, sense avís. Per tant, no hi ha cap mena de pacte, cap mena d'acord, no? Que això tradicionalment o habitualment ho han fet més les persones de famílies més desafavorides, Per tant, en aquest sentit també hi ha elements de desigualtat en aquest tema de què és homeschooling i què és absentisme.
Em centro en el retorn a les escoles. Ara mateix, des del seu punt de vista i dels coneixements que té en sociologia de l'educació, estem anant massa tard amb mesures en que tothom tingui clar què és el que passarà a partir de dilluns de la setmana que ve, del dia 14?
Jo crec que, miri, avui tant la Clara Prats abans com l'article de l'Antoni Trilla crec que ho estan dient molt bé, diguem, no? Primer, jo no voldria estar al lloc on estan les persones que han de prendre aquestes decisions. Trobo que és un context molt estrany, molt difícil, molt incert, i normalment no estem acostumats a treballar en aquests contextos, i per tant això és difícil. I la segona cosa és, a mi m'hagués agradat que, i això són algunes coses que hem anat dient també per les xarxes socials, no? Des de que va començar la pandèmia al març, al març ja vam començar a parlar amb alguns ajuntaments dient parlem de l'estiu, no? I quan arribava el juny vam dir comencem a parlar del curs que ve. Potser sí que hem anat una mica tard, potser sí que haguéssim pogut fer més coses. I també una altra cosa que em sembla que ajuda a entendre algunes de les coses que ens passen és que venim d'una dècada de retallades molt importants, no? La LEC del 2009, la llei d'educació, parla del 6% del PIB invertit en educació, i com recorden, al voltant del 13-14 vam arribar a menys de la meitat, el 2,8. Aleshores, és veritat que la pandèmia, diguem, ens ha enganxat quan semblava que començàvem a tornar a invertir, no? Però des del meu punt de vista, és veritat, quan algunes famílies proposen que hi hagi més recursos, més espais, i també li va preguntar a vostè i al conseller el tema dels ajuntaments. Des del meu punt de vista, crec que aquí els ajuntaments i els locals de les associacions de veïns i els pavellons i els museus i les biblioteques podrien tenir un paper molt més important en aquest sentit. Però malgrat tot, i crec que això és el que també estaven arribant a la conclusió vostès, crec que la idea és important tornar i fer-ho amb el màxim de seguretat possible, però és important tornar també per temes d'equitat.
Sembla que hem arribat a la conclusió, després dels mesos de tancament de les escoles, que no pot tornar a passar el que va passar el mes de març, no? De tornar a estar 3 mesos del març al juny sense anar a l'escola, juliol-agost, perquè ja no és lectiu, també sense anar a l'escola, i per tant deixar 6 mesos a les criatures sense no només la socialització, sinó també l'educació, diguem-ne, escolar. Quin efecte, des del seu punt de vista, pot tenir per aquesta generació que han estat 6 mesos sense escola, i què passaria si el curs que comencem no aconseguim normalitzar-ho d'alguna manera i entrem en una zona, diguem-ne, d'arrencar i parar, arrencar i parar?
Com d'alguna manera el tema està en que sempre plou sobre mullat, no? Aleshores, clar, recordo la xifra dels 55.000 infants, no?, que van quedar desconnectats d'internet, no? Clar, per aquests infants, com vostè deia ara, són 6 mesos sense escola. Si aquests infants a casa tinguessin un entorn ple de llibres, activitats, tecnologia, relacions, etc., segurament seria una cosa. Però el més probable és que aquests nens i nenes visquin en cases amb moltes persones, amb difícil espai per poder concentrar-se, llegir, recursos, etc. No? Per tant, aquí l'eix de desigualtats és molt, molt, molt important. Ja és massa fàcil per la sociologia predir, en funció del nivell d'estudis dels pares i les mares, qui tindrà èxit i no l'escola. El que fa tot el tema de la pandèmia és agreujar això d'una manera molt clara, no? Per tant, en aquest sentit sí que penso que ens hem de posar molt, molt, molt seriosos amb el tema del dret a l'educació. És un dret dels infants, i per tant aquí sí que crec que és molt important que tot el sistema socioeducatiu, no? Per tant, que són escoles, que són ajuntaments, que són entitats, que són extraescolars, treballem molt, 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 especialment amb aquests nanos de condicions més desafavorides, perquè no es desenganxin, perquè si un nano a primer, segon d'ESO comença a desenganxar-se i ja no li anaven molt bé les coses, etc., aquí podem tenir una pandèmia, diguem, de dificultats, d'això que anomenem fracàs escolar, que té a veure amb el sistema i no amb els nanos, però que jo crec que pot ser molt important. Per tant, jo aquí sí que hi posaria una alerta molt, molt important, perquè si no, d'aquí 1, 2, 3, 4 anys podem tenir grups importants d'infants i de joves que ja han tirat la tovallola en relació al tema escolar, i crec que això no ens ho podem permetre.
Jordi Cullet, professor de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.